Ho avançava aquest programa des de primera hora, ho hem recordat ara fa uns instants, es disparen les parelles de fet. Segons el Col·legi de Notaris, a l'últim any s'han triplicat de 4.000 a 12.000. Arran d'aquesta notícia ens preguntem què canvia legalment d'estar casat o no estar-ho. Per això hem convidat l'Eva Beneit, advocada, mediadora, experta en dret de família, qui hem saludat ara fa uns instants, perquè registrar-te com a parella de fet és una possibilitat, òbviament, legal. Però això resol tots els dubtes legals i tots els problemes legals que pugui haver d'enfrontar-se una parella, Eva?
No, evidentment. I registrar-se no vol dir que constitueixes com a parella de fet. Senzillament és una formalitat que precisament la Generalitat es va veure abocada a facilitar l'existència d'aquest registre unitari central que hi ha a Catalunya per poder tenir totes aquestes parelles registrades accés en el seu dia a la pensió de viudetat, perquè el Tribunal Constitucional així ens ho va exigir el 2014 amb una sentència. Però, de fet, ser parella de fet ho ets des del moment en què convius amb 2 anys de convivència de forma permanent o que tens un fill en comú. Ja som parella de fet en aquests casos i molta gent no ho sap.
Tenint en compte això, la llei premia encara més el matrimoni que qualsevol parella de fet?
No, efectes, clar, a Catalunya no, hi ha una equiparació, però quan parlem d'efectes de les IRPF, per exemple, de la declaració que ara estem en aquests dies, en aquest context sí que hi ha diferències, no es pot fer la declaració conjunta. El que us deia, la pensió de viudetat, que ve, evidentment, de la Seguretat Social, per tant, govern central, en aquí també hi ha diferències, perquè les parelles, de fet, han de complir uns requisits per poder ser beneficiaris i, a més, també han de complir llavors uns criteris de necessitat econòmica que no se'ls exigeix en els cònjuges quan estan en matrimoni i poden accedir a la pensió de viudetat d'una forma molt més automàtica. En relació als fills, a Catalunya és indistint. Els fills són una responsabilitat del pare i de la mare de forma indiferent tant si estan casats com si no estan casats.
Però hi ha algun tipus d'avantatge a l'hora de tenir un fill, d'estar casat o no? Per bé que sobre el paper sigui indiferent, anem per la via pràctica. Sobre el paper hi ha una igualtat, no hi ha cap mena de problemes a Catalunya. Però arriba l'hora de la veritat. Amb quina sorpresa o amb quin tràngol ens podem trobar?
Respecte als fills, cap, perquè hem de pensar de la igualtat dels fills en qualsevol context de família, tant sigui d'una parella de fet com d'un matrimoni o fins i tot d'una relació de parella que no és parella de fet. Legalment no hi ha conseqüències ni sorpreses respecte als fills, així ha de ser per aquest principi i aquest criteri d'igualtat. El que interessa en aquests casos és el benestar dels fills, indiferent del context de convivència en el qual es troben. Però sí que evidentment després hi ha altres conseqüències col·laterals diferents en el matrimoni i la parella, de fet, que poden tenir conseqüències en els fills. El tema de les relacions econòmiques entre els esposos o els membres de la parella, l'habitatge familiar que tinguin o no tinguin. Aquestes conseqüències sí que poden afectar d'una forma indirecta, però no en relació als fills. Però sí que és veritat que les parelles, i jo crec que aquí està doncs, el fet que augmenti la creació de parelles de fet, quan volen tenir un fill, els genera inseguretat el fet de no estar casats, pensant que l'escenari del matrimoni legalment els hi donarà una seguretat més gran, no?, de protecció d'aquest fill per arribés al supòsit de trencament, no?, de la parella.
I no és necessàriament així.
No
és necessàriament així.
No és necessàriament així.
Però sí que des d'un punt de vista fiscal canvien les coses, com apuntaves abans, amb fills
sí,
o sense.
Sí, molt. I de fet és que el gran problema és que, però no només amb les parelles de fet, també amb els matrimonis, és que no ens assessorem, no coneixem els nostres drets. I aquí estan les sorpreses, Josep.
Molt bé, perquè... doncs fem l'exercici ara. Imagina't que jo et vinc i com a experta et pregunto què m'interessa més? Constar com a parella de fet i prou o pensant en qüestions fiscals, des d'un punt de vista d'igualtat, això ja queda clar que no hi ha diferència. Des d'un punt de vista fiscal, però com que l'economia ho mana tot, què m'interessa més, Eva? Mantenir-me com a... Perdó. Registrar-me com a parella de fet o casar-me?
Clar.
Ara oblidem si crec o no crec en el matrimoni, Això ja hi renuncio.
Sí, sí, però primer hem de tenir clar quina relació volem tenir de convivència amb la persona que iniciem el projecte de vida, perquè moltes vegades no és la qüestió de si m'hi caso o me registro com a parella de fet, és com volem que sigui la nostra convivència. Aquí està el drama i les sorpreses, que molta gent es pensa, bueno, anirem apuntant-nos en el registre de parelles de fet. Ep, primer has d'acreditar o 2 anys de convivència o constituir-se davant del notari, que aquí hi ha l'augment d'aquestes escritures de constitució de parella, o tenir un fill en comú. Primer haig de complir aquests requisits.
Sí, però perdona un moment, si dic un fill, he de fer ja un llibre de família.
Sí, tens un llibre de família.
Perquè l'he d'inscriure. Per tant, a partir d'allà, que estigui inscrit o no amb el llistat de parelles de fet...
Ja ets parella de fet.
Ja sóc parella de fet.
I saps què vol dir això, Josep?
Inscriure'm no em serveix de res.
No, de cares a la Seguretat Social per una futura pensió de viudetat. Val?
O sigui, he de pensar sempre en el pitjor.
Clar, i què
vol dir? Però jo sóc feliç, estic amb la meva parella, tinc una criatura. No penso en què ni m'he de morir ni vull que es mori ningú.
No, però el més sorprenent és que, per exemple, no sabem que les parelles de fet ja són hereus de l'altre. És a dir, que si jo estic convisquent amb la meva parella, el meu nòvio, no?, i porto 2 anys de convivència, no he regularitzat absolutament res, però porto 2 anys de convivència i no tinc fills, i a mi em succeeix alguna cosa, el meu hereu és aquest noi. I això la gent no ho sap. I això té unes conseqüències importants en l'entorn familiar de la persona que ha mort. Perquè segurament tampoc sabia que arribaria a ser hereu la seva parella que només fa 2 anys que conviu. Quan ja hi ha fills en comú, l'hereu, evidentment, serà el fill si no han fet testament, però el pare o la mare d'aquest fill té un dret d'usdefruit sobre els béns de qui ha mort. I això no se sap. I això és una conseqüència molt important del fet de conviure en parella, que la gent desconeix. És a dir, hi ha tota una sèrie de desconeixement de drets i conseqüències que són molt importants a tenir-les en compte perquè ens estan definint unes obligacions de futur que no preveiem, i que aquí és on te poden aparèixer les sorpreses grosses, no?, quan esdevenen aquestes situacions.
Per tant, ens registrem en el llistat de parelles de fet, quan de fet ja, si tenim una criatura o per el fet
ja
de
som.
Portar 2 anys ja ho som, i a més ja tenim un llibre de família.
Sí.
L'avantatge de constar en aquest llistat de parelles de fet, quin és, doncs?
És ben bé per actualment. Aquest registre està pensat perquè aquestes persones tinguin accés a la pensió de viudetat. Però hem d'anar al tanto, perquè la llei de la Seguretat Social que regula les pensions de viudetat, que per altra banda cada 2x3 es modifica, exigeix que no hi hagi un vincle matrimonial amb una altra persona. M'explico. A Catalunya tu pots ser parella de fet malgrat no estàs encara divorciat de la parella anterior. Això va ser un pas endavant del legislador català, perquè realment veia que hi ha moltes parelles de Catalunya que no estan divorciats de la seva primera parella. Evidentment no hi viuen, no viuen junts, no hi ha una comunitat de vida, no hi ha un projecte de vida, i constitueixen parella de fet amb una altra persona. I això a Catalunya ja els reconeixem com a parella de fet. En canvi, per tant, tindrà accés al registre de la Generalitat, però en canvi per tramitar una futura o possible pensió de viudetat, doncs no hi podria tenir accés perquè encara té un vincle matrimonial viu, diguéssim, latent, existent, amb una parella anterior. I totes aquestes coses no se saben. La gent, clar, va una mica perduda i diu, bueno, anem a constituir-nos al notari com a parella de fet per permisos a la feina, per qüestions de que volem fer un viatge, perquè així obtenim uns permisos perquè tu estàs malalt i estàs ingressat, perquè volem obtenir la residència legal en aquí i és una de les maneres, etc. Val, però sapiguem quines conseqüències genera tot això. Tant de cares a la Seguretat Social, pensions de viudetat, IRPF, per si em moro, com per exemple la dinàmica econòmica dins la parella. Mal? Perquè hi ha una sèrie de pactes, no?, que es van fent sobre la marxa. Quan vivim amb alguna persona, doncs obrim un compte en comú, segurament, ens comprem un cotxe, potser comprem un pis i on hi passem els rebuts per un compte, per l'altre, potser ens toca som afortunats, avui has repartit números i ens toca un premi.
Toca la grossa
premi
de Sant Joan.
Exacte, toca la grossa. Què passa amb tot això, no? Amb les parelles, de fet, sí que hi ha certa inseguretat perquè no està tan regulat i hem de tenir els pactes que han fet la parella, fins i tot pactes tàcits. Clar, evidentment això pot ser molt més caòtic i aquest caos a l'hora del trencament genera més sorpreses. Amb el matrimoni potser aquestes qüestions estan molt més regulades i molt més estructurades.
Aquí és on anava a parar pel que deies abans. Des d'un punt de vista fiscal, les lleis afavoreixen el matrimoni.
A IRPF, però a Catalunya, per exemple, per altres impostos, no, tenim una igualtat, de reconeixement, per exemple, a l'impost de successions, hi ha una igualtat.
Sí, però tots aquests impostos que depenen de la Generalitat.
Exacte.
Ara, quan jo tinc la relació fiscal que tinc amb l'Estat, l'Estat globalment, per bé que reconegui que hi ha parelles de fet, des d'un punt de vista de fiscalitat, premia el matrimoni.
Tot el que sigui govern central pensa que allà no hi ha reconegudes les parelles de fet. Per tant, sempre hi haurà aquesta aquesta diferència. Tot el que sigui ja fora de Catalunya no hi ha una regulació, per tant, el tracte sempre és preferent per als que són unions de matrimoni, ja siguin del mateix o diferent sexe, eh? Oblidem, hem de posar sobre la taula també que ara ja és possible.
Bé, et deia jo en la línia de la consulta. Sí. Jo vinc i et dic, escolta, em considero la parella de fet o em caso? I tu què em preguntes? Més enllà de la pregunta que m'has fet abans, que no és retòrica, Quin model de vida vols seguir tu? Què esperes tu? Per què vols oficialitzar tu el que d'altra banda ja ets, que és una parella de fet, perquè fa temps que convius amb una altra persona.
Exacte.
Molt bé, un cop hi hem passat aquest capítol,
Què
em preguntes més?
Per exemple, on viviu, si viviu de lloguer, o us heu comprat una finca, una habitatge?
Per què això?
Perquè si teniu fills, és evident que la preferència sobre l'ús de l'habitatge quan hi ha un trencament serà pels fills, tot i que ara amb les guardes compartides llavors ja no cal potser sacrificar aquest dret de propietat en benefici d'un dels sols dels progenitors amb els fills, sinó que s'haurà de buscar altres fórmules, val? Amb les parelles, de fet, la situació és igual si hi ha fills, idèntica. Ara bé, si no teniu fills, en aquest pas potser que encara esteu pensant tenir fills i encara no els teniu, val? I teniu un habitatge en comú, no hi ha cap dret preferent de necessitat que faci que te puguin otorgar un reconeixement de l'ús d'aquest habitatge durant un temps, com si passa amb el matrimoni quan no hi ha fills. Això és una altra diferència. No sé si m'he explicat. És a dir, es trenca la parella, no tenim fills, vivim en una casa que ens hem comprat a mitges, val? Ens haurem de posar d'acord per vendre-la, per llogar-la o per veure qui viu. En el matrimoni, si això arriba als jutjats, perquè n'hi ha un que ja té una situació de necessitat respecte a l'altre, perquè potser no té ingressos, perquè no està incorporat al món laboral, etc., aquest podrà exigir el dret de quedar-se durant un temps, sempre és temporal, aquest ús de l'habitatge. Això no existeix amb les parelles de fet. Per tant, jo pregunto, quan vens en el meu despatx i em fas aquesta consulta, pregunto, ja teniu fills, teniu projecte de tenir fills, de qui és propietat l'ús de l'habitatge? Perquè moltes vegades aquest tema de l'ús de l'habitatge també condiciona quina fórmula buscar. Val? Perquè o a vegades, per exemple, no, és que vivim en un habitatge que és només de propietat meva, val? Llavors això també els inquieta la gent, què passaria si s'arribessin a separar, si tenim fills o no tenim fills.
Molt bé, doncs anem a aquesta hipòtesi. Evidentment, si em vull constituir en parella de fet o si em vull casar, també sé que pot ser que algun dia doncs això s'acabi. I per tant em vulgui divorciar o em vulgui separar. Si estic casat, ja sé a què m'he d'atendre. Però si sóc parella de fet, a l'hora de separar-me / divorciar-me, quins riscos corro? Afegits, complementaris.
Val, sí. El fet és que, esclar, ens pensem que per ser parella de fet, val, no hi ha una regulació, per tant no hi ha unes conseqüències definitives, com deia en Ramon abans a l'entrada, no? I per tant pensem, bueno, hem estat visquent junts, hem arribat fins aquí, ens separem i ja està, val? Però no és així amb les parelles de fet, realment. Si portes 2 anys de convivència, no tens fills, però tens acreditada aquesta convivència i la parella es trenca, el que tingui una situació més perjudicada en relació a la convivència fins i tot pot tenir drets econòmics que pot exigir en els jutjats. Per tant, tu et pots pensar que això ni tindrà transcendència en els jutjats perquè som parella, no hem regularitzat res, perquè no tenim
fill. Si no li he dit res a ningú i no consto enlloc, a mi què m'ha de demanar?
Ah, exacte, aquest pensament que jo crec que és el propi. Ni tan sols tindré conseqüències si em moro, no he fet testament, aquesta persona no pot ni heredar. Però això no és la realitat avui amb el context legal que tenim. Sí que hi ha unes conseqüències que no m'han explicat i que, per tant, jo, com a parella de fet, que m'he anat a viure amb una altra persona i ja portem més de 2 anys de convivència, si hi ha una ruptura, ostres, haig d'estar al tanto amb les conseqüències del testament i que l'altra persona potser pot acudir als tribunals si compleix els requisits, evidentment, que són molt i molt... Són uns requisits, evidentment, molt exigents, no és com el matrimoni, però em pot fins arribar a demanar una prestació per poder subsistir si no té suficient amb els seus ingressos per tirar endavant temporalment.
I per acabar, la Maribel pregunta, com es demostra la convivència de 2 anys amb el padró? Si és així, com es discrimina el que és senzillament compartir pis?
Ah, aquest és el tema. Aquí està la qüestió que la gent, no? Llavors, bueno, serà un conflicte judicial. Evidentment, la convivència es prova amb el padró, amb fins i tot jo he arribat a provar-ho amb les targetes dels grans magatzems, aquests centres comercials, no?, que a vegades es fan en comú, o amb la quota de la piscina, no? Tenim quota familiar a la piscina, etc. etcètera. Hi ha molts instruments de prova.
Home, el compte corrent compartit.
Exacte, aquí hi ha una gran prova.
Mira, saps què? Cadascú té el seu compte, però les despeses que compartim, fem un compte conjunt i a partir d'allà cadascú cada mes hi aporta la part que considera oportuna.
Exacte.
Esclar, aquesta ja és una prova per al dia després.
Ah, exacte. Que també vull aclarir una cosa, en les comptes comunes també hi ha molt de confusió. Una compte comuna no vol dir que el que hi ha a la compte és dels dos, ni en el matrimoni ni la parella fet. El que hi ha a la compte comuna és de qui ho ha posat. I això està claríssim per part dels tribunals i de la llei, però la gent també ho confon en aquests termes.
Per ser que les parelles de fet generalment les motiven aquelles parelles que diuen que no creuen en el matrimoni, déu-n'hi-do, eh?
Sí,
perquè li han
exacte.
Canviat el nom, però l'efecte és el mateix.
Aquí està, que al final si tu vols mantenir-te al marge, diguéssim, no? Jo vull estar fora d'aquesta estructura, vull estar fora d'aquesta legalitat, realment assessora't, perquè realment sí que hi entres, encara que tu no vulguis, perquè la llei t'hi estira d'una manera o una altra, tinguis fills o no, al final pots acabar amb un text, amb un context legal en el que hi ha unes conseqüències que per tu són totalment desconegudes per falta d'informació.
No m'he casat, però no vol dir que no haver-me casat no estigui acollint les mateixes conseqüències del matrimoni. Aquesta és la paradoxa d'aquest moment.
Exacte. Llavors, l'important, sobretot en tant el matrimoni com les parelles, quan es constitueixen, és assessorar-se sobretot, i l'altre dia parlant amb un notari ho contrastàvem amb l'augment de matrimonis en la notaria i de constitució de parelles de fet, que n'hi ha moltes mixtes en les quals n'hi ha una o totes dues que són d'origen d'un altre país. En aquests casos és importantíssim l'assessorament, moltíssim, perquè aquí es complica encara més les conseqüències en el moment de la ruptura.
Doncs Eva, moltes gràcies per assessorar-nos en directe en aquest programa avui. Molta sort.
Bon dia, a vosaltres. Adéu, bon dia.